I'd be riding horses if they'd let me. Sleep outside at night and not take fright. M'encanta aquesta cançó d'en Ben Will Oldham, no? Allò que diu que estaria cavalcant amb cavall si em deixessin, no? I dormiria, doncs, a l'intempèrie, etc. No? Tots els pensaments que tenim. Aquesta cançó es diu Horses, i sobre a quins volem parlar. L'altre dia passejava per la Mola i em vaig trobar un ex-col·laborador d'aquesta casa, que m'ho escolta, que m'ho segueix, però que, a més, durant un temps, els dissabtes al matí, no teníem més a fer, cap altra cosa a fer que venir aquí a comentar la jugada a l'Illa del Tresor. Sí, els que m'ho seguiu, els que m'ho estimeu, els que m'ho heu seguit tot aquest de temps, ja sabeu que parlem d'en Francisco Torres, en Francisco d'en Xumeudes, moliner de la Mola. I volem parlar, doncs, una història que té, que d'alguna manera tots coneixem una miqueta aquí a Formentera, alguns més que d'altres, però bueno, ja era hora, doncs, que l'expliquéssim en profunditat. Molt bon dia, Francisco.
Molt bon dia.
Suposo que de bon humor, no, amb aquesta aigua?
Molt, molt. Mai plou prou, però estem contents tots, crec.
Mai plou a gust a tothom, però la Mola ja portem 10 litres i, a més, en poques hores, sí, de forma sostinguda durant la nit. I aquí baix en portem ja un nen cap al 16. I és una cosa que jo pensava que la Mola plovia més. Ja estic veient que no és així.
Fa uns mesos va ser així i ara sembla que és al revés. Però bé, el que passa. En una illa tan petita i tenim pluviometries un poc
variables, no?
Variables, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Tu et va especialment bé perquè, bueno, tens tros i tens sembrat, doncs, farratge.
Correcte. Correcte.
Farratge, i que és imprescindible perquè hi ha uns éssers vius que se n'alimenten, no?
Que se n'alimenten. És el seu aliment principal.
Tens alguna cosa més sembrada? No sé, una miqueta d'hortet, patata...
Sí, m'agrada. Ara mateix tenc un poquet de patata, un poquet de ceba, un...
Ais?
Per autoconsum. Ais no. Però bé, no sé per què.
Són ceba o calçots?
Ceba, sí.
Molt bé. Doncs bé, aquesta aigua li anirà a la mar de bé, perquè fins a maig, que és quan... Maig, més o menys, que s'agafa, que es recull... Doncs,
aquesta aigua és fantàstica.
És fantàstica. Doncs sí, doncs, a bon humor. A mi, en Francisco, fa posar bon humor. A qualsevol... Escolta, anem a parlar de la història de na Juanita, si vols.
Sí.
Escolta, na Juanita, com arriba a Formentera? Na Juanita és una somera.
Na Juanita és una somera preciosa. Convido a tothom que no l'hagi vista ja que la venga a veure. I na Juanita ve, pues, per una preciosa història d'amor.
Ipa!
Sí, sembla així, poc estrany, però és així.
Sí, sí, sí.
Sí, la meva dona, que suposo que m'estima molt, i em va fer el regal més gran que m'ha fet mai en quant a pes. Em va regalar un animaló que pesava 200 i pico de quilos, un Sant Valentí del 2016, imagina't.
Molt bé. La gent, per Sant Valentí, compra perfums, un ram de roses, un llibre, una rebequeta...
Correcte.
I hi ha gent que compra someres.
Pues això va fer la meva dona, comprar una somera, perquè bé, ella sabia que aquests animalons, des de ben petit, sempre he tingut admiració per aquests animals. Crec que tot pot ser que ja per el que em contava la meva mare, que en tenien a casa dels seus abuelos, tant materns com paterns...
A la Mola.
A la Mola. I n'hi havia gairebé totes les cases de Formentera. Fa 70 anys, 100 anys, n'hi havia totes les cases. Si no n'hi havia un, n'hi havia dos. Era un animal que ajudava amb les tasques del camp, treure pedra dels terços de conreu, anaven al bosc a buscar llenya per fer foc en el forn, anaven en el molí a dur sac de blat per moldre. Sense aquests animals encara hagués estat més complicat i més difícil la vida en Castilla. I gràcies a ells, pues, mos ajudaven a fer la feina més fàcil. I això, pues, la meva mama m'havia parlat tan bé que jo...
Perquè
pues...
tu no les havies viscut ja, les someres.
No.
Burros, tu no n'havies vist àsens.
Bueno, jo de ben petit sí que encara en quedava algun a la Mola.
A la Mola sí, però a casa teva no.
No, a casa jo ja no. però pot ser això, que la meva mare m'havia parlat tant i tan bé d'aquests animals, i jo un poc de broma li deia a la meva dona, dic, bueno, jo quan me jubili me compraré una somera i la tindré aquí pescar amb aquest que tenim, per així mateix no l'aprofiti. I ella, vinga, va, home, no digues asanades. Però ho deia d'acord, ho deia d'acord, sapiguent que era una utopia, que jo mai ho tindria. Però, bé, allò que sempre... I ella, pues, bueno, va tirar d'imaginació, es va compinxar amb uns amics que l'ajudaren a fer totes el procés de selecció i un bon dia pues, va arribar a Juanita, que venia de Manresa, d'un criador, i ja dic, ella la seva idea era que el dia 14 de febrer del 2016 estàs a la mola, però hi va haver uns problemes logístics i bueno, hi va arribar el 17, però bé.
Per què dius que era una utopia? Si tenies el tros i tenies el temps i...
No ho sé, me feia la idea que això mai passaria, no? Però a la volta, les ganes hi eren. Com que, per què una somera? Per què? Saps? Però bueno, jo pensava, i per què no, també? Si tots tenim un gosset, un gatet, un agaporni o un lloro a casa. Pues bueno, jo puc tenir un animaló que pesa 200 quilos, l'únic que necessites és un espai per tenir-lo. Si el tens, el pots tenir. És ben igual de fàcil de cuidar que qualsevol altra mascota que pugues tenir.
Dius que na Mari doncs, va tenir una sèrie d'amigues, amics, per compinxar-se i per ajudar en el procés de selecció. Explica'ns això, que un procés de selecció per...
Bueno, que... supos que... el color potser sap els meus gustos, n'hi ha de molts de colors, molt de... avui races pures en queden, però molt poques, està tot ja molt mesclat, tenim el ruc català, tenim per la serra tramuntana queden el ruc mallorquí, el burro andaluz, el zamorano. Hi ha races, pot ser que es mantenen bastant pures, però llavors hi ha molts d'encreuaments ja que... Però bé, pot ser que el color, el pelatge... Sé que vam fer una selecció de fotos que els enviaven per les xarxes o per WhatsApp o no sé què, diguent, tenim aquest o tenim aquest, però no hi ha una oferta com no ho sé, com a refrescos o com... sinó que... bé, i quan trobaren un animaló que els hi va agradar, van pensar, pot ser que te li agradarà. Griseta, de la creu de Sant Antoni, que es diu, que tenen una raia, una creu damunt de l'esquena, preciosa.
Bueno, allà a Catalunya, i a Sant Antoni Abat, sí. Se'l coneix com Sant Antoni el Porquet o Sant Antoni dels Burros.
Correcte.
I que és aquest sant, no, de l'hivern, a finals de gener, que beneeix els animals, no?
Correcte.
Que ara potser no té tant de sentit, perquè el que la gent va beneir el seu porc vietnamita o el seu caniche, però abans es beneien els animals perquè havien de fer feina tot l'any.
Correcte, així és.
I així porta aquesta creu, damunt el llom.
Sí, creu de Sant Antoni, es denomina així, que és aquesta varietat que són de pelatge gris, amb aquesta creu negra, i sa panxa més blanca, més clara, i sí, els denominen així.
Escolta, com el porten?
Bueno, molt fàcil.
Pobreta Juanita, va haver de fer una travessa de febrer esperant que no hi hagués temporal.
No, em sembla que no va ser massa complicat, sí que es ve que es va necessitar un transport especial, i això, pues, bueno, ho puc dir aquí, amb Vicent dels Boixets, tenia que portar un animal, crec que aprofitant que havia de portar algun aquí, algun cavall o alguna egua de Barcelona, pues va aprofitar amb un transport especial i va portar a Juanita. Sí.
De tornada.
De tornada cap aquí, i na Juanita venia d'un criador de Manresa i la varen dur.
Un criador, eh?
Sí, és un criador que té allà pues, animals que els bueno, mercadeig amb ells, els ven.
Perquè el ruc és un... el burro és un animal doncs, que té aquesta... diríem... aquesta fama de ser molt dur, molt resistent, que aguanta, doncs, sí, diríem, temperatures extremes, etc., però és delicat al mateix temps.
Sí, és delicat, però ell són animals molt intel·ligents. A vegades, al contrari de la fama que tenen o del que pensam d'ells, són molt intel·ligents, són capaços d'adaptar-se a situacions bastant extremes. Ho dic, per exemple, perquè si els molesta, per exemple, el vent, no els hi agrada el vent, però tenen una capacitat per trobar la banda de redós d'una paret, d'un arbre, d'un obstacle.
Tot això t'hi has fixat, observant-ho,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Sol a l'estiu, evidentment, també no els hi agrada estar a sol, a hores fortes de sol, però troben qualsevol remata d'un arbre, qualsevol... Jo els hi tenc comoditat, per dir-ho d'alguna manera, però ells de per si són molt intel·ligents i es mouen molt, amb molta facilitat, buscant sempre el millor per ells.
Molt bé. Els rucs, ara hi ha el problema que, com que era un animal, doncs, de treball, i com que ara tenim, doncs, tractors i tenim, ja no caldran ni els homes per fer feina, o sigui, ja ens ho faran, doncs, el ruc amb moltes races està en una situació, i, bueno, confirma'ns-ho tu, explica'ns-ho tu, doncs, de problemàtica, no? De subsistència.
Així és, així és. Si no fos perquè hi ha algunes associacions que fan, pues, per conservar o bé sigui les races o bé aquesta espècie animal, cada vegada és més complicat, que n'hi ha menys. També hi ha alguna cosa que fa que sigui més difícil criar-los. Per exemple, la gestació d'una somera és d'un any o fins a 14 mesos, entre 12 i 14 mesos. Això també vol dir, pues, que no és com un gatet que llavors solen fer com a màxim un ruquet per cada somera que apareix. No, un part de bessons no és comú. I clar, tot això fa que, entre que cada vegada s'estan retirant més i que no es reprodueixen amb facilitat, pues, cada vegada n'hi ha menys. Jo crec que hi va haver un bon amic que em va dir, quan va saber que jo tenia aquests animalons, pues, diu, tu estàs fent un homenatge en aquesta espècie que tant havia fet per a les persones. Dic, bueno, un poquet sí, no? Tenir un burro, és el que dic, pots encarinyar amb un gatet, amb un gosset o amb un burro. Jo ho vaig fer amb un animalet d'aquestos.
Va venir, en aquest cas, una Juanita, com va ser el? Perquè diuen que els cavalls necessiten, almenys els cavalls, no sé, els rucs, no sé, els asens, però necessiten, en aquest cas, doncs, aquest feeling, no? Aquesta complicitat amb el seu amo, no? Que és, en aquest cas, que és qui l'ha de muntar i tal, amb el ruc, que no sé com passa. Com va ser el procés de coneixença entre en Francisco i na Juanita?
Pues me preocupava, sincerament me preocupava, pues, perquè la meva nul·la experiència en tractar amb animals aquests, pues, no sabia jo. O sigui, quan la vaig veure vaig tenir una alegria que me caien en llàgrimes.
Com vas reaccionar? Com, o sigui, perquè va...
Buah, jo...
Explica'ns el moment. Tu què eres? A casa, ja què sé, fent feina per allà fora, tallant una madera, fent una barca, estaves cuinant dins casa...
Això hauria pogut ser el millor dels casos, però no. Jo venia de Sant Francesc, venia de... Bé, de SOAC, de donar entrada a un document, venia un poc atabalat, me faltava algun paper, no sé què, jo venia de Sant Francesc...
Atribulat, no?
Jo, sí, un poc atribulat, i vaig arribar... I quan faltaven com a 200-300 metres per arribar a casa, jo venia cavilant amb allò... Me vaig veure com una lluentor. Allà tinc una figuera, molt a prop de casa, dins una tanca, una figuereta petita, i vaig veure... Era febrer, la figuera no tenia fulles, i vaig veure com una lluentor. Com una lluentor que sol... alguna cosa brillava davall la figuera. Dic, ostres... què és això? Algú m'ha deixat una moto allà davall?
Una moto, no?
O... No ho sé, no ho vaig saber en aquell moment. I ja em va inquietar. Ja tenia allò, aquella gana d'arribar, i cada vegada se brillava més. Pensau que l'animal és griset i es confonia totalment amb su ramatge i amb la soca de la figuera. Era del mateix color. A què era allò que brillava? Era un llaç gegant que havien anat, la meva dona i una amiga i de més, havien anat aquí a la llibreria i havien comprat una cinta que devia tenir 10 centímetres d'ample per fer un llaç enorme que li havien posat com a per donar-me la benvinguda. Aquí estic jo. I allò que brillava era el llaç. Clar, jo, com que només me fixava en allò que brillava, fins que no hi vaig ser molt prop, no me vaig adonar que hi havia un animal que portava aquell llaç. I clar, jo vaig veure un burro, dic que està dins el meu terreny, dins davall la meva figuera.
No acabaves de lligar.
No, és que no ho acabava de lligar.
Estaves en xoc.
Però en xoc total. Jo crec que plorava d'emoció, no ho sé. I clar, ja no vaig ni portar, no vaig aparcar el cotxe allà on habitualment l'aparc, sinó que em vaig aturar el més prop que vaig poder de la figuera, vaig sortir corregint cap allà, aquell animal me va mirar, jo me vaig abraçar amb ell sense saber si em fotria una cosa, si em daria un mos, I es va deixar, es va deixar. Clar, i llavors ja va començar a sortir gent, persones, que estaven amagades per darrere les parets, que m'estaven espiant tots i filmant-me i fent-me coses. I jo, doncs, no vaig estar, vaig estar uns minuts que no reaccionava. I així va ser l'arribada de la Juanita.
I a partir d'aquí suposo que com qui té un bebè, com qui té un nadó a casa, doncs anar-lo cuidant, anar-lo veient i anar-vos coneixent, no?
Sí, va ser molt fàcil, ja, va ser molt fàcil aquest animal. Jo penso que venia d'estar en manada, venia bastant prim, venia primeta, venia... havia tingut cuidados, però justets, i clar, quan va veure que estava una banda on li feien mimos cada moment, que li donaven bastanagues i que li feien carantonyes de tot tipus, pues, se va adaptar molt ràpid. Al cap de 2 dies jo ja li donava menjar en sa mà, venia darrere jo, hi va haver-hi ràpidament un feeling.
Sí, una connexió.
Un feedback que mos vàrem entendre ràpidament.
Una connexió, i dius que són molt intel·ligents, els rucs.
Sí.
I que coneixen, entenc, les veus, com fan... per exemple, tothom té canets a casa, no?
Sí.
Molta gent té quissons. Els quissons saben de lluny com ens movem, no? El nostre caminar, ja identifiquen qui som.
Sí.
Els rucs, això a la vuitena potència, no?
Sí, tenen sentits molt desenvolupats. Per exemple, sa sentida, bé, amb aquelles orelles que tenen són radars, hi senten moltíssim, hi veuen moltíssim, i tenen molta memòria, coses que els hi han passat fa molt de temps.
Com un elefant.
No ho sé, però segurament... és a dir, on han viscut una situació de perill o un susto, on han tingut, allà ho recorden. Recorden on hi ha una herba que els hi encanta i que sol brotar allí i s'hi aturen cada vegada que passen. I, evidentment, reconeixen remors. Jo arribo amb el cotxe i abans de que jo m'aturi, elles ja m'estan cridant. Saben que arrib jo i que potser hi cau alguna cosa, no? I sí.
Clar, parles en plural perquè na Juanita... Dia sorpresa.
Sí, com un ou Kinder. La sorpresa estava dins. Allò ja va ser una bomba. Allò va ser una bomba.
Sí, tu, sí. Això, el febrer arriba a Juanita, veus que estava primeta, tal qual...
Sí, estava molt primeta, va començar a posar-se hermosa, jo la cuidava molt, li donava menjar, com amb abundància, i, clar, quan van passar com a 3 mesos o així, 4, vaig veure que sa panxa se li feia una panxeta hermosa.
Ja.
I, clar, jo no m'esperava per res, dic, aquí no hi ha cap burro per aquí, bueno, de quatre cames.
De quatre cames.
I sa meva mare, en Pau descansi, que havia vist molts, havia tingut a casa seva, diu...
Està prenyada.
Diu, Francisco, que tenim malet, pot ser aigua de criar? Dic, mamà, per favor, digues això, que aquí no...
L'esperit sant.
I passaven unes setmanes i sa mamà em tornava a dir, mira que aquest animal... Dic, no, mamà, dic, no pot ser. però bueno, no pot ser, llavors ja em vaig informar, la gestació és molt llarga, pot ser estiga embarassada. No, no
vas cuidar, pensar, cridar doncs, a Manresa? Escolta, aquest animal pot ser que vingués aquí...
Ho vaig fer just després que hagués criat, cosa que el va sorprendre molt en aquest senyor, i bueno, em va dir que se n'alegrava molt i que potser si ho hagués sapigut no me l'hagués venuda. Vaja, no l'hagués venuda la meva dona.
Per què?
Home, perquè un animal d'aquests prenyat, pues,
té valor,
té
no?
Més valor.
Claro.
O com a mínim esperes a que doni llum,
sí, sí.
Perquè tens un roquet que,
quedes.
Home, és un actiu, allò.
Sí, sí, tant.
Bé, i jo, quan ja vaig veure que, i sa mamà insistia, diu, mira que aquest animal ha de criar. Ja venia més gent a veure-la, i no sé què, ui, quina panxa.
Ja.
Quina panxa. I ja quan vaig veure que sa cosa anava per allà, doncs bé, vaig avisar un veterinari, una veterinària, i dic, mira, me passa això. Això en qualsevol moment. Diu, bé, jo no sé, això va ser un dijous, un divendres...
Perquè la veterinària, si escoltava...
Correcte.
Ho podia
sebre, sí.
Podia sebre, i ho van fer.
Sí.
T'ho van confirmar.
No vam arribar a temps. És a dir, jo palco amb sa veterinària un dijous, em diu, a veure si demà me puc desplaçar, havia de venir d'Eivissa, i portaré un ecògraf.
Ah, sí, eh?
Diu, i ja te diré com està tot. Dic, hòstia, vine, per favor, dic, però ja estic preocupat. Clar, i me truca es dissabte, diguem-me, perdona, no he pogut venir, dilluns estic a Formentera. Jo pensava, hòstia, ja m'estava desesperant. Dic, que venga
perquè
ja.
Perquè tu la notaves també amb estrès?
Sí, la vaig notar la darrera setmana com estava més... Més
aquí
inquieta,
tota,
més nerviosa. Ho vaig conèixer, perquè ja portava uns mesos amb ella, des del febrer fins a l'agost, 29 d'agost, va ser la fetge clau, i havia de venir, vam quedar a vendre dilluns, 30 d'agost. Diumenge 29 d'agost, a les 9 del matí més o menys, m'anava jo a donar menjar a la meva Juanita i me vaig trobar una sorpresa tremenda. Aquell dia sí que jo saltava parets, i em queien sent llàgrimes.
Sí, va néixer durant la nit.
Va néixer, però acabava de néixer, de matinada.
Tu no vas sentir ni ella cridant, res.
Estaven mare i filla a dretes.
Ja s'havia aixecat.
Sa placenta allà. Vull dir, acabava de parir.
Va fer una bona frita, no? La placenta.
I bé, va ser tot. Clar, jo ja vaig trucar a sa veterinària i dic, mira... Vine, per favor, quan pugues, no portis secògraf, que jo ja tinc aquí secografia en 3D, ja la tinc jo aquí. No fa mal que me...
I com estava na Juanita? O sigui, va deixar que t'hi acostessis?
Em va... Molt a poc. Vaig notar, la primera vegada que vaig intentar anar cap a sa filla, ella se va creuar. Mm. Se va creuar com a que, cuidau.
Ja.
Cuidau, que aquí tenim sa meva filla i que no li passi res. Van passar 2 minuts, 3, i ja me va deixar que la tocàs. Però la primera intenció va ser protegir-la. Mm. Però és que després de 9 anys que té, la segueix protegint igual. Mm. Quan ve un perill, un gos que pensa que pot tenir intenció de fer-li alguna cosa, o quan allà de sobte pot entrar algú dins la seva tanca i no se n'ha adonat, com a que sempre protegeix sa filla. Sí. Mm. Instint de protecció maternal. 100%.
I estava allà i aquí va néixer una Clareta.
Una Clareta.
I... I jo tenies un joguet nou. Una Clareta, com, clar, va ser un bebè burro, un ruc petit de pocs anys, que suposo que tenia ganes doncs, això, de conèixer món, jugar, etc. No?
Sí, va ser llavors va descobrir pues, tot el món allà que l'envoltava, va jugar moltíssim, sa mare també jugava amb ella, vull dir...
Quan juguen vol dir que salten, que
salten, corren... Sobretot corren, fan voltes, sense massa sentit, fan voltes...
O quant de temps va mamar?
Aquest... Mamen molt de temps, va mamar com a 8 mesos o així, uh-huh. I sa mare ja estava un poc farta d'ella, de portar-la sempre penjada a ses mames, però...
I després com es fa la transició al farratge?
Bueno, ella mateixa, és a dir, mateixa. Va complementant, ja va menjant farratge, va menjant herba, pastura...
Se li dona sòlid, no?
Sí. Com... I segueix mamant, no? Ja, a l'URA ja mamava per gola, per allò
ja.
Que sa mare no la deixava i s'enfadava ja amb ella.
Sí, tal com fan els bebès.
Just igual.
I, molt bé.
La llet de somera pareix que té unes propietats
bestials. T'ho volia preguntar.
Té vitamines i proteïnes moltíssimes, més que qualsevol llet de...
No, diu que és tan... tan valuosa, sí. A la Xina, sobretot.
Sí.
Es veu que és una cosa, tot el que en treuen del ruc,
molt.
Més amb totes les creences, doncs també... des de coses afrodisíques, des de coses, diríem, per la fertilitat, i des de coses clares, doncs, a veure, doncs, com la llet, que es veu que és boníssima, també la carn, es veu que té molta proteïna, que hi ha... O sigui, ja la Xina no s'extingirà.
No. Sobretot la llet... mira, pareix ser que ja fa milers d'anys...
De Cleopatra.
Cleopatra,
sí, sí.
Aquesta reina egípcia, i ja s'untava i es feia històries per cutis, perquè passa pell, per producte... I em pens que a dia d'avui, en productes de bellesa, encara sempre sa llet de somera. Imagina't. Si té...
Tu la vas arribar a tastar?
No l'he arribat a tastar.
No vas gosar, eh?
No.
O sigui, home, tinc una vaca, no? O una cabra i agafaves la mima i en aquest cas no vas dir no...
Em fan molt poca quantitat, per això és tan costosa. Hi ha alguna regió a Europa, no sé on és, no sé si és per Turquia o per... que em fan formatges i els tenen com els formatges més cars del món.
Sí, eh?
Sí, per ses qualitats, però sobretot perquè la llet és molt escassa, donen molt poca llet, i llavors...
Pels també... rics, no? Els rics, poder dir, jo he menjat formatge
correcte.
De burro.
Correcte. No? És com una cosa exclusiva, molt exclusiva, i també crec que té un problema a l'hora de la fermentació, que qualla molt poc, és a dir, que es desperdicia molt, i el que queda per formatge és molt poca la quantitat. Per això encara fa que el valor puga pujar més, no? Algo així.
Escolta, tu els teus fills actualment passen molt de temps fora.
Sí.
Quan van venir ells, els teus fills eren petits, adolescents.
O sigui, sí.
I quan arriben els fills, na Juanita de Clareta, suposo que contentes, no, també?
Sí, de vegades me quedes dubte de si... Són molt sociables amb ses persones. De vegades em quedes dubte de si et coneixen realment, saben que has estat allà... Si te veuen assíduament, sí, ja te dic, moltíssim. Tenc veïns que quan els veuen es tornen loques, perquè saben que els hi fan una grantonya, que els hi donen una pastanaga o un tros de poma.
Són les xutxes, no?
Les xutxes, sí. Una garrova, una fruita, i coneixen aquelles persones que de tant en tant els fan a fer una visita. Els tenen, això, recorden, tenen memòria, molta memòria. Tenen aquesta fama de rucs i es ve que són caparruts, això sí ho són. I s'han guanyat a pols aquesta fama, vull dir...
Quan no volen, no volen.
Jo li dic vine i allò ho entén, perfectament, val, però vindré quan jo diga. Poden reaccionar al cap de 30 segons o un minut i llavors venen, cap problema. Però quan no és com un gosset que li dius vine i en els dos segons estan entre els peus del seu amo. Elles no. Són caparrudes.
Necessiten molt de manteniment o
no?
No.
Molt poquet. Comparat amb altres equins...
Sí, ui, els cavalls,
sí,
mare de Déu.
Els cavalls són molt més delicats amb el tema d'alimentació, de
pentinar-los.
Sí, no, són molt rústics, molt... I pots perdre el temps que vulguis amb ells, jo n'hi perd bastant, però és per pur plaer. Però, per exemple, alimentació, no són gens delicats, no agafen enfermetats fàcilment, vull dir, jo, llevat d'una revisió anual i una vacuna i un desparasitat, res més.
tu els tens amb un tancat i dormen amb un altre tancat, sí. Que hi ha un camí entremig.
Sí.
Heu de creuar... No, no sé si se t'han escapat mai.
Bueno, escapar-se... Elles, com t'he dit, tenen molta memòria. Sempre que han tingut llibertat o que m'ha quedat una porta oberta o que han decidit fer més de lo que jo... Sempre ha estat normalment per llocs on elles ja havien estat alguna vegada. Oh. Una nit van estar tota la nit donant voltes. Una nit d'estiu de lluna plena.
Per la Mola?
Sí, no, per la Mola, però molt per s'aurredadors de casa. I em va quedar una porta oberta. I un veí meu s'anava a fer feina a les 7 del matí i diu, ei, que tens ses someres per aquí, pel camí. Dic, no fotis. I vaig seguir un poc els rastres per on havien anat i havien estat per sa meua finca, per allà on elles alguna vegada havien estat pasturant.
Ah, que donen un GPS o què?
No, però vaig veure rastres.
Ah, rastres a terra.
Sí, sí, vaig veure rastres a terra i vaig veure que havien circulat per allà on elles i no... Algun dia m'han agafat pel camí jugant, correguent, s'encalcen una a l'altra, han sortit el camí, hem fet 200 metres llisos pel camí. I
agressives no són, mica.
No.
Perquè algun cop has de dir que hi ha un ruc que pot mossegar o
sí,
així.
Sí, no, no, això també, eh? Però vull dir, en aquest cas, crec que he tingut molta sort. Hi ha, sobretot els mascles, que no estan capats, si viuen sols i no tenen massa amb què desfogar-se, solen, de vegades, són agressius, poden mossegar, poden tenir intenció de fer mal. Aquestes no, mai.
Escolta,
mai.
Els turistes, no sé què els passa de vegades quan venen aquí a Formentera, que deu, italians, per exemple, jo t'he dit perquè els diu la meva experiència, que, bueno, que si tens gatets... Es tornen locos. O amb la quissona, no? Veure una quissona... Però si Milà també n'hi ha un veri de gossos i de gats, no? Clar, allà a la Mola, quan hi ha algun turista passa per allà o que ve cada estiu així, suposo que les deuen voler venir a veure... Deuen tenir com no amics de temporada, també, no?
No te pots imaginar la quantitat de gent, de visites que els hi fan, la quantitat de centenars de fotos que els hi fan cada estiu. I gent que ve durant anys a Formentera, de turista, passar uns dies, i una visita obligada és venir a veure... Hi havia una senyora que... Bé, un dia vaig estar parlant amb ella, una senyora alemanya, que vivia a Espujols, venia a passar dues setmanes a Espujols, i cada any pujava, dia sí, dia no, si estava 15 dies o estava 10 dies, dia sí, dia no, a veure-les. I els hi portava alguna cosa, alguna poma o alguna pastanaga, perquè deia que li encantaven. Diu, bueno, pues, benvingudes. Elles estan, ses someres estan encantades de tenir visites, perquè sempre saben que hi cau alguna cosa, encara que sigui una carícia, un...
Perquè són molt carinyoses.
Molt, molt. Elles aquestes són molt carinyoses.
I senten carinyoses? No sé si han vingut mai als boixos de l'escola de la Mola,
sí.
A veure-les...
Fins i tot...
D'excursió.
Fins i tot d'Eivissa han vingut.
D'Eivissa, eh?
Potser no aposta, no? Però sí, fan excursions, lutets de cases monges, lutets d'altres escoles... sobretot petitons, i venen a veure-les.
Però el més conflictiu, entenc, algú que vagi amb algun canet, amb algun gos, un canet o un gos, un quissó gros, i que la vegi, que salti, doncs, al mur, o...
Bé,
o no.
Elles no han saltat mai el mur. Elles,
no, elles no, dic el quissó.
Sí, sí, això ha passat. Això ha passat, i si és un gos que és, diguem, tranquil, o un gos que només vol interactuar amb elles o jugar. Ara, el problema és quan és un gos molt nerviós, que això m'ha passat, i elles poden sentir-se com amenaçades. No saben si és que vol jugar o que realment els hi vol fer alguna cosa. Llavors, aquest instint que té aquesta mare per protegir sa filla fa que a vegades s'hagi tornat un poquet violenta.
Es col·loca per fora una cosa, no?
I pot pigar una cosa en el gos
i bueno, el mata,
eh? O un mos per dalt l'esquena i li trencaria la columna.
Això
no ha passat mai, però sí que n'ha estat prop de que passàs.
Això em preocupa.
Perquè a vegades, quan entren dins el seu terreny, se senten amenaçades a casa seva i no
són
ho permeten.
Són territorials.
Són territorials, sí.
Escolta, tu, per exemple, aquesta nit les tens allà amb un cobert, ha plogut, elles estan allà protegides i tal. Suposo que avui, meravellós, que surtin i es trobin l'herba fresqueta i mullada,
sí,
no?
Sí, sí. I, de fet, la pluja no els molesta massa, si no és abundant. A vegades poden estar, tenen opció, és a dir, la seua casa, per dir-ho d'alguna manera, el seu refugi està sempre obert, elles poden entrar i sortir quan volen, i a vegades pot estar ploguent i no s'amaguen. Tenen un pèl molt atupit i no els hi arriba a mullar-se. Entonces, si no fa una aigua molt, molt potenta, no s'amaguen. Els hi agrada, per ser que els hi agrada, inclús. I sí, clar, elles agraeixen. Quan plou, se'ls veu...
Tu les escoltes, si tu les escoltes bramar, estàs tranquil o t'amoïnes? O ja coneixes, ja detectes el bram? Si és un bram, doncs, que t'has d'amoïnar o no? Per exemple, estàs dormint a casa teva, perquè es poden escoltar de lluny el bram del ruc, no?
Sí, molt, molt.
Hi ha gent que t'ho diu o no?
Sí.
Des del monestir, t'escolta o no?
Hi ha vecins que em diuen, ostres, en sovint de llevant he sentit avui les teves someres a bramar. I bueno...
Però tu detectes el bram, diríem, que t'ha de fer amoïnar, o el bram de dius, estan...
Sí, sí. Puc diferenciar si és de sa mare o sa filla.
Ah, mira.
Sí, tenen un bram un poquet diferent. I també puc diferenciar si estan jugant, perquè a vegades bramen, sobretot la Juanita, brama perquè estan disfrutant, perquè fan un bram...
De felicitat.
Més, sí, de felicitat. Fan un bram més continuat, més llarg, més així. El fan quan corren, entonces també és un poc entretallat, un bram un poc... I quan és un bram de... No ho sé, pot ser més de por o de que m'avisen per alguna cosa. També me criden molt per vici, perquè diuen vine allà a veure'm-nos i a veure què feim. També ho fan, eh?
Molt bé, doncs, me'l vaig trobar l'altre dia de Francisco i dic, tio, jo és que vull que expliquis aquesta història a la ràdio. Però si ja tothom la coneix, aquesta història. Dic, no, però expliquem-la bé. I mira, al final hem xerrat 40 minuts sobre dos someres. I segur que la gent deu haver estat escoltada embaladit a casa, embaladides. Escolta, un oient m'ho pregunta, són molt cares les someres?
Perquè...
No.
No.
Em poden trobar...
Només que a vegades, per exemple, pot ser més complicat el transport que no l'animal en si, no? Allà inclús refugis per diferents indrets de la península, hi ha refugis on pots adoptar un animaló d'aquests i pots sortir-te gratuït. Vull dir, passa que llavors el transport és complicat. No tan sols la logística, sinó que has de tenir una documentació en regla i has de tenir un lloc, el que es diu un rega, un registre d'explotació ganadera, a on allotjar aquest animal. És a dir, no poden viatjar de qualsevol manera, sinó que han de sortir d'un destí i han d'anar a un altre destí registrat. I això pues, bueno, va fer que em fes fer un poquet de paperbum, vaig anar al Consell, donar d'alta una parcel·la com a rega i inscriure aquests animals en aquesta parcel·la. Vull dir, perquè això està tot controlat.
Molt bé. Doncs, Francisco, moltíssimes gràcies per aquesta estona i per aquesta història, doncs, de dues someres a Formentera, na Juanita i na Clareta, i l'amor que li té, doncs, el seu amo, que us teniu mútuament. I hem après molt, doncs, dels rucs. Per cert, que tenen un problema d'esterilitat, no? O sigui, per això sí. Entenc que quan el propietari va dir, escolta, que venia embarassada, devia dir, ostres, perquè no... Sobretot el ruc català, em sembla que li costa bastant procrear-se.
Sí, és un... Ja dic, no... Les cries no van amb abundància com puguen ser amb altres tipus d'animals.
Sí, ja ho has dit, un...
Sí, un, en fan un sempre, com a casos excepcional en poden fer dos, i llavors, que és això, que no és fàcil que es quedi una hembra, es quedi prenyada, i bueno, llavors, els embarassos, els parts, supos que no són massa complicats, però en general no és això. No és que n'hi hagi per tot arreu ni neixin cada dia rucs.
Em deies que duren anys, eh? Que poden arribar a viure una quarantena d'anys.
Sí,
bons.
Sí, un ruc ben cuidat pot viure 40 anys sense... Antigament feien molta feina, estaven molt castigats, alimentacions escasses i molt castigats de feina, i pot ser 30, però un ruc ben cuidat pot viure 40 anys tranquil·lament.
Francisco Torres, en Francisco Xumeu dels Moliner, gràcies per haver-nos contat aquesta història.
Gràcies per haver-me convidat. Ha estat un plaer.
Un parell d'anuncis i tornem de seguida. Fins ara.